Al matí, a Ràdio Sabadell.
I atenció a aquesta dada. El 40% dels infants d'entorns urbans amb alta contaminació tenen sobrepès o obesitat. Aquesta és una de les dades contundents d'un estudi fet a la nostra ciutat, a Sabadell, i que ara precisament desgranem amb l'autor i l'investigador de IS Global, en Geron de Bon. Bon dia, Geron.
Hola, bon dia.
A veure, que aquesta dada, la veritat és que ens dona, no?, per reflexionar. Explica'ns primer de tot d'on sorgeix la necessitat, no?, i l'origen d'aquest estudi, que fa temps que porteu, no?, investigant i analitzant dades i dades.
Clar, pues que ja fa, sabem, des de que fa 30 anys l'obesitat ha augmentat moltíssim i sempre s'ha focalitzat en temes de la dieta i l'activitat física, però hem d'anar a més en la salut pública, pensem en les causes de les causes. Què causa que ens canviem la nostra activitat física, la nostra dieta? I un dels factors que hem pensat, potser l'entorn urbà ens fa canviar els nostres hàbits, estem exposats a uns factors ambientals que poden influenciar l'obesitat infantil. Llavors vam pensar el projecte amb la Marató de TV3 del 2015, que va ser sobre l'obesitat i la diabetes, vam escriure el projecte i el vam guanyar i hem pogut fer aquest estudi.
I explica'ns, perquè evidentment en aquest estudi han participat més de 2.000 nens de la nostra ciutat. Explica'ns, dona'ns també, no?, d'algunes dades, de quines edats, com s'han seleccionat i quines són, doncs, això, no?, les informacions que s'han analitzat per arribar, doncs, a aquestes conclusions que ara analitzarem.
És que IS Global té un carinyo amb Sabadell perquè ja des de fa el 2004-2005 hem visitat les mares, unes mares que hem continuat visitant durant més de, ja quasi 18 anys. Llavors, el 2017-2018, entre 4, 5è i 6è de primària, els nens d'aquest estudi que es diu l'estudi IMMA tenien aquesta edat. Volíem tenir una mostra més gran pels nostres anàlisis i vam dir, vale, reclutem els companys de classe d'aquests nens. Llavors, pues, hem anat això amb el recolzament de l'Ajuntament, del Departament de Salut i d'Educació, van donar l'okay, i hem anat a les escoles i hem anat reclutant els companys de classe de l'estudi IMMA.
I llavors, a partir de l'anàlisi d'aquests 2.213 menors entre 9 i 12 anys, heu aconseguit aquesta dada, no?, que un 40% dels subjectes d'aquests alumnes presentava aquests problemes de sobrepès i us relacioneu, doncs, això amb la contaminació de l'aire, el soroll i el trànsit. Per què?
Els nivells, primer lloc, els 40% és una mostra semblant per tot nivell de Catalunya. De fet, també hem fet altres estudis que hem trobat els mateixos percentatges i hem vist que s'ha reduït una mica durant els últims anys, però continua sent molt alt, perquè significa que 4 de cada 10 nens té un pes que pot tenir un efecte perjudicial per la seva salut. Llavors, és un percentatge superalt.
Perquè això vol dir que segons on neix, no?, un nen té més risc de patir obesitat.
Sí, o sigui, hi ha també els factors socioeconòmics, que té un factor molt, molt gran en l'obesitat infantil, també a Sabadell. I llavors hem avaluat moltes exposicions ambientals, més que la contaminació, el soroll i el trànsit. També hem mirat si l'entorn no és saludable, és a dir, d'accés a l'alimentació, o també hem mirat si alguns factors com la ciutat està construïda, si hi ha molta densitat de població, si hi ha accés al transport públic, moltes factors, però al final hem vist amb una tendència més, que hem vist que la contaminació, el soroll i el trànsit tenia una associació amb major risc a tenir sobrepès i obesitat.
Geron, per què? Per què, doncs, aquesta contaminació, no?, aquest aire, aquest fins i tot soroll, pot, doncs, alterar a nivell fins i tot molecular, no?, també, i provocar diferents alteracions entre els nens, entre els joves?
Sí, nosaltres fem estudis epidemiològics, estudis amb humans, per veure aquestes associacions, però també s'han fet estudiants amb ratolins i amb animals. ja s'han exposat, imagina't, una caixa amb ratolins, amb un aire pur net, i altra amb un aire contaminat més de lo normal. I s'han seguit i han vist que la contaminació pot alterar els mecanismes moleculars que originen l'obesitat, com pot induir la inflamació, l'estrès oxidatiu, alteració hormonal i adipositat visceral, que són diferents mecanismes que també poden explicar que la contaminació pot entrar al cos i pot afectar el nostre metabolisme en una manera que augmenta l'absorció de la grasa i incrementa l'obesitat infantil.
No sé si heu detectat també en quines zones de Sabadell doncs, hi ha nens amb més sobrepès, no? També per això, pel que deies, no? Per l'entorn, per evidentment doncs, als bars, als restaurants també, no? Que hi ha a l'entorn d'on viuen aquests infants.
Sí, o sigui, no l'hem mirat específicament per temes de confidencialitat de dades, no? Perquè nosaltres, ells participen en un estudi i nosaltres hem de mantenir la nostra confidencialitat de dades. Llavors, no hem pogut anar al detall un per un, sinó sí que sabem, per exemple, a les zones més deprivades, en zones amb menys poder adquisitiu, en una part també havia més obesitat. I també hem vist pues, que les zones més contaminades, que normalment és al voltant dels carrers, per exemple la Gran Via, que és un carrer supergran que té molta contaminació, pues, al voltant d'aquestes zones pot ser que hi ha més risc. Sí.
També expliqueu que moure'ns no? Doncs a peu, amb bicicleta, evidentment, o amb autobús, fer aquest desplaçament previ no? També ajuda i contribueix, evidentment, a garantir aquesta bona salut.
Sí, és una també de... un dels missatges que volem donar de l'Eix Global també, que són les ciutats saludables, no? I fomentar que hi ha una infraestructura que favoreixi el transport actiu, no? Com ho diem, pues anar en bicicleta, anar caminant, i si això podem fomentar, perquè molts dels trajectes ho fem amb cotxe i es podien fer en bicicleta, però encara... O sigui, hi ha una transició. Jo també he anat a Sabadell, he anat a les escoles... i he vist que hi ha molts més carrils bicis, però encara ha d'haver una també conscienciació i també una seguretat, no? Que donem uns carrils bicis que la gent pugui anar-hi amb tranquil·litat i amb les famílies.
Totalment. Explica'ns també que aquest estudi és pioner, no? I la importància d'aquest estudi, precisament, per detectar doncs, tot això que estem analitzant ara.
Sí, sí, és un dels primers estudis. També hem fet un estudi semblant amb altres països europeus, però aquí realment hem pogut fer-ho en una mateixa ciutat i abans els estudis solament avaluam una exposició ambiental i un factor de salut, i aquí hem mirat moltes, perquè quan estem a la ciutat no només tens contaminació, tens soroll, tens trànsit, tens espais verds que poden ser protectors, llavors hi ha molts factors i això entén ara mateix amb la ciència que estem fent ara inclou totes aquestes exposicions ambientals.
I explica'm, per acabar també, no? A banda de la implicació que heu tingut no? amb diferents escoles de la ciutat, quin és el futur? No sé si doncs, encara doncs, continuareu analitzant i també doncs, en els propers mesos o anys també voleu doncs, veure també l'impacte d'aquesta contaminació en altres efectes de la salut dels nens.
Clar, nosaltres això solament és un principi, perquè aquest estudi és de la Marató, hem analitzat aquestes dades, però estem previst, això necessitem recursos econòmics, per tant estem mirant aconseguir diners per fer aquests estudis també en continuar aquests nens, que aquests 2.000 nens, continuar seguint, perquè ara mirat en un moment, hem fet una foto...
Una radiografia, no?
Exacte, però nosaltres volem veure si una continuació, si realment desenvolupen més obesitat, més greix, llavors la idea és fer un seguiment longitudinal amb un seguiment i això pues, en un futur realment acabarà fent. Bueno, amb els nens IMA ho estem fent.
Exacte, i durant 18
llavors,
anys,
eh? Llavors amb aquests 600 nens ja fem. Però volem també incloure els nens perquè ja els hem seguit i ja volem fer que sigui hi hagi una mida mostrant més gran.
Doncs, sí. Evidentment, amb els nens que participen en el projecte IMA ja han crescut, ja s'han fet grans, no?, majors d'edat amb vosaltres, i això és interessant el que dius, no?, no només posar en context, fer aquesta radiografia d'on venim, sinó veure com evoluciona. Geron, moltíssimes gràcies Gràcies
a vosaltres. Gràcies també a tots els nens i les escoles de Sabadell que han fet un esforç magnífic, i a més sempre dèiem que tothom fem ciència amb tothom. Això és superimportant.
Això és bàsic també si volem transformar la nostra ciutat. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Vinga, adeu.
Doncs davant d'aquestes evidències que relacionen la contaminació amb un major risc per part dels infants de patir certes patologies, enmig del confinament va néixer també l'anomenada revolta escolar. Què és i en quins àmbits treballa? Ens ho explica la Núria García en el següent informe.
Guille López, del moviment Eixample Respira, llavor de revolta escolar. Com neix el moviment Revolta Escolar?
La que hem anomenat com a revolta escolar comença ara farà un any, quan un grup de 17 afers de la ciutat de Barcelona vam decidir tallar el trànsit els divendres a la tarda. A la sortida de l'escola, just davant dels nostres respectius centres, per tal de reclamar uns entorns escolars més segurs i més saludables. La protesta va sorgir sobretot pel neguit de cada vegada més famílies per la repercussió que té a la salut dels nostres fills i filles els nivells de contaminació i soroll als que diàriament estan exposats, i també per reclamar això, uns entorns escolars més pacificats i segurs. A partir d'aquell primer divendres de protesta, moltes AFAs s'hi van anar afegint, incloses AFAs de Sabadell, Badalona i altres ciutats del país, arribant fins a l'última protesta, on va haver-hi més de 100 talls de carrers simultanis.
Quins objectius té la plataforma?
L'objectiu que té la revolta escolar és aconseguir més actuacions i amb més urgència de pacificació d'aquests entorns escolars. El que reclamem és una reducció dels carrils de circulació. Nosaltres proposem que hi hagi un màxim d'un únic carril per a cotxes i motos davant de cada centre educatiu, sempre amb el benentès de que poden existir altres carrils de circulació dedicats a transport públic i bicicletes. També volem limitar la velocitat a un màxim de 20 km per hora i eliminar les places d'aparcament, incloses les motos que moltes vegades estan aparcades a les voreres, els accessos als centres, per tal d'incrementar l'espai dedicat als vianants i a la socialització. I també, finalment, fomentar la mobilitat segura i activa, és a dir, a caminar i anar en bicicleta fins als centres escolars.
Quina interlocució té amb les administracions?
Sí que estem en contacte amb les diferents administracions, especialment amb els ajuntaments, i tot i que el nostre principal objectiu és conscienciar les famílies i els veïns que entre tots deixem de normalitzar aquest model de ciutat cotxecentrista, també volem tenir incidència política i exigir a les administracions una major promptitud a l'hora de portar a terme aquest canvi de model. Nosaltres trobem que és una qüestió de salut, de justícia social i de voluntat política. No existeixen impediments tècnics per portar-ho a terme.
Accions previstes.
Per aquest nou curs, lògicament, les reivindicacions no desapareixen i el que hem d'acabar de veure és si seguim amb els talls de carrer o apostem per noves formes de protesta. Estem treballant per portar a terme els plenaris dels ajuntaments iniciatives populars de recolzament a les mesures que nosaltres proposem, i una altra iniciativa que recolzem i que estem segurs que tindrà molt de protagonisme al llarg d'aquest curs són els diferents bicibús que s'estan organitzant per tal que de forma conjunta les famílies i els alumnes vagin fins a l'escola en bicicleta.
I ara, precisament, anem a conèixer també el cas concret de l'escola Enric Casasses.
L'urbanisme influeix en la salut dels nostres infants, tal com diu aquest estudi d'IES Global, però uns entorns pacificats al voltant de les escoles, per exemple, també afavoreixen que els nens hi puguin anar caminant, amb patinet o amb bicicleta, de manera que es fomenta l'activitat física i alhora s'incrementa la seguretat. En aquesta línia hi treballen els membres de l'AMPA de l'escola Enric Casasses, al centre, Anavet Fontcoberta. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Núria.
En quina situació es troba la vostra escola actualment en termes de mobilitat?
Doncs bé, la nostra escola partia d'uns carrers bastant malmesos, amb unes voreres que no complien la normativa, i van decidir des de l'Ajuntament posar-nos una plataforma única. tots vèiem amb molt bons ulls aquesta iniciativa, però sí que és veritat que, malauradament, al final totes les iniciatives, si no porten un control posterior, doncs ens passa que a dia d'avui aquesta plataforma única suposa un risc, perquè abans les voreres, tot i estar malmeses, tenien un límit on delimitaven l'espai dels cotxes i l'espai dels peatons, dels vianants, però ara els cotxes, vull dir, no tenen cap límit, perquè és tot ara unificat, ni cap cotxe els hi barra el pas perquè vagin més de pressa. Els nens pensen que quan surten aquella plataforma és de prioritat pels vianants, i en realitat això no és real. I això ara suposa més maltecaps que abans.
Clar, ha generat ensurts durant el curs el fet d'aquesta plataforma única, aquesta poca diferenciació entre la zona de vianants i la zona per cotxes, perquè recordem que la plataforma única intenta prioritzar els vianants, però al final la cosa queda una mica difusa.
Clar, o sigui, si de fet tots com a cotxes estiguessin conscienciats que la prioritat sempre ha de tindre el peató, el vianant, no hi hauria problemes, perquè tots respectaríem les normes de circulació, però sabem que moltes vegades els cotxes passen, ara que està delimitat a 30 o inclús en aquesta zona és de màxim a 20, això és una utopia. Vull dir, no hi ha ningú que ho respecti. I a més, és que no només passen els veïns, sinó passen camions, indústria vària, furgonetes de repartiment. És a dir, que encara tenen més espai per passar del que hi havia abans. O sigui, tenen via lliure. I això, doncs, clar, no volem que al final el fet de tenir unes plataformes úniques que suposadament hauríem d'estar agraïts i contents i un espai pel veïnat acabi suposant més espai pels vehicles i més perill per nosaltres.
Per tant, encara hi ha camí per recórrer, per pacificar aquests entorns, que també té més beneficis que augmentar la seguretat dels infants. Ho dèiem ara, es fomenta també l'activitat física, perquè es contribueix a que els nens puguin anar caminant amb la família tranquil·lament o en patinet o en bicicleta, i també s'ajuda a la sostenibilitat, no? Ens estem queixant que hi ha uns volums de contaminació insostenibles, no? El canvi climàtic és un fet i ho estem veient també amb aquests temporals de pluja intensa de les últimes setmanes. Si no fem passos endavant en aquest sentit per mitigar aquest canvi climàtic, també tindrem un problema per les pròximes generacions, oi?
Sí, certament. Com tu comentes, jo crec que el més important de les pacificacions dels entorns escolars és que els nens no només puguin anar amb les seves famílies tranquil·lament, sinó que tinguis la tranquil·litat de poder-lo enviar sol a l'escola, i donar-li una autonomia al nen. O sigui, jo crec que de cara a les famílies i de cara al nen això suposa molts avantatges. Tanmateix, el fet de que el trànsit rodat estigui controlat, el soroll de l'entorn de l'escola també és un lleuge per als nens, que puguin tenir les finestres obertes sense haver de cridar les mestres. Clar, vull dir, i a més, el que comentaves, no?, del CO2 i totes aquestes partícules en suspensió, doncs milloren. I clar, si millora la qualitat de l'aire, també disminueixen les malalties respiratòries, cardíaques, no? Tots aquests articles que tenim al darrere que diuen, no?, que alteren tota aquesta contaminació al desenvolupament cognitiu del nen, doncs ostres, és que són tot avantatges.
Durant la pandèmia, de fet, aquest tema s'ha posat sobre la taula, no? Hi ha hagut una major conscienciació després de veure que el fet d'estar confinats afavoria també que no hi hagués circulació de vehicles, que baixessin els índexs de contaminació a les grans ciutats i que molta gent apostés per no utilitzar el transport públic, per anar caminant a la feina o fins i tot utilitzant la bicicleta, no? També vèiem aquesta manca d'estoc de bicicletes, perquè molta gent havia decidit fer aquest pas. Cal apostar, aquesta és la línia, sobretot també tenint en compte aquest moviment que ha sorgit en els últims mesos i que es diu Revolta Escolar, i que pretén una mica o treballar en aquests objectius.
Clar, el fet de que la gent s'atrevís a fer molts camins que abans no els podien fer era perquè el trànsit, degut al fet de teletreballar, doncs també havia disminuït. I llavors crec molta gent es va llançar al carrer per això, però a dia d'avui començarem setembre amb molt volum d'aquesta gent que havia teletreballat en el seu dia, doncs tornarà als seus llocs de treball. I això també jo crec que farà un retrocés en a tota aquesta gent que va veure en el seu dia un avantatge d'anar en bicicleta i que a dia d'avui, amb el trànsit al 100%, trobarà dificultats per poder-ho fer.
Aquí la necessitat és anar tots a una, no? No fer pedaços, no anar actuant als entorns de les escoles, sinó fer una projecció global de la ciutat i que la ciutat també pugui fer aquest canvi de xip. No sé si com a AMPA heu pogut conversar també amb l'Ajuntament a veure què s'hi està fent.
Clar, o sigui, nosaltres som una petita representació de tot el que engloba aquest moviment. Aquest moviment que va sorgir a Barcelona s'ha anat globalitzant i ara el podem veure representat a Madrid, a Saragossa, fins i tot a París, a molts altres llocs d'Espanya i arreu d'Europa. I això, clar, ens dona peu a poder anar demanant cadascú amb el seu ajuntament aquesta aportació que tot es sumarà i que, per exemple, per part nostra sí que hem fet algunes petites reunions amb el cap de mobilitat i els hem demanat, per exemple, en el nostre cas, que el trànsit rodat sigui tan sols veïnal i això disminuiria percentualment moltíssim en el nostre cas. Sé, per exemple, que en la nostra llar i el Samuntada també estan reivindicant les seves problemàtiques. I, o sigui, que tots ens estem mobilitzant, però són coses molt lentes i que costen molt d'aconseguir.
Doncs veurem com evoluciona, perquè el que està clar és que alguna cosa hem de fer per incrementar la seguretat, però també per frenar, com dèiem, aquest canvi climàtic. Annabeth Fontcuberta, de l'AMPA de l'Enric Casasses, gràcies per atendre'ns avui al matí.
Gràcies a tu, Núria. Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé, adéu.
Adéu.
I precisament us recordem que la nostra ciutat, Sabadell, es farà la segona edició del Congrés Aire, que fan els dies 14 i 15 d'octubre, que faran des de Can Balzac.